els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Avui, 7 d'octubre, fa un any de l'atac de Hamas a Israel, ens ho ha explicat en Pau Massip, que va reactivar la guerra al Pròxim Orient. A primera hora, com dèiem, del 7 d'octubre del 2023, els terroristes de Hamas van llançar des de Gaza una sèrie d'atacs sorpresa en territori israelià que van resultar en 1.200 morts i 250 hostatges. Tots tenim a la memòria aquest fet, uns fets que van provocar una resposta contundent del govern de Netanyahu a la franja de Gaza, que ha quedat completament, com ja sabeu, arrasada, amb una xifra de víctimes mortals esgarrifosa. Estem parlant de gairebé 42.000 palestins morts, un conflicte, doncs, com ja sabeu, ara s'extén al Líban, també a l'Iran, i que amenaça de convertir-se, doncs, això en una guerra a gran escala a l'Orient Mitjà. Clar, de tot plegat avui, aprofitant que teníem sessió magistral amb l'analista i expert en relacions internacionals i professor associat de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, el Manuel Manonelles, doncs no ens hi podíem estar. De fet, aquest matí en Pau n'ha parlat bastament, però nosaltres també, doncs, volíem saber l'opinió que en té el professor Manonelles. Què tal? Com estàs, Manuel? Bon dia, eh?
Bon dia, bon dia.
Estàvem parlant de les nostres coses ara, que ens han enganxat, però bé, ja continuarem parlant. També és molt important, no?, com podríem dir, l'anàlisi que es pot fer. De fet, jo t'he llegit, en parlarem, al Nacional.cat, amb l'article que has fet, no?, i deies 12 mesos en què s'han traspassat totes les línies vermelles inimaginables, també des del punt de vista humanitari. Manuel, clar, nosaltres el dimecres passat va ser que et van trucar, que et vàrem trucar, o dimarts, ara no recordo ben bé, que era arran de l'atac d'Iran, i avui, com dèiem, fa aquest any sagnant de l'atac de Hamas en territori israelià, que jo feia l'exercici i pensava, ostres, sembla que, no sembla que hagi passat tot un any. Però clar, és que ha passat tot un any. I
ha passat un any, i si analitzes tot el que ha passat en un any, és pitjor del que podia pensar que passés en mitja dècada, no?
No t'ho haguessis pensat
mai. No, en cap moment. Vull dir, hi ha un atac del 7 d'octubre de l'any passat que ens agafa tots desprevinguts per començar, suposadament, a l'exèrcit israelià i a les forces de seguretat israelianes. I, clar, això ens situa en un context de gran impacte, especialment a una societat israeliana que se sentia, doncs, segura, vivia amb un cert mirall, no?, de blindatge i seguretat. És un atac brutal, que impacta moltíssim, però i evidentment sabríem que la resposta d'Israel seria molt dura, no? En cap moment podíem pensar és que la resposta d'Israel i l'escalada posterior a aquesta resposta ens portarien a l'escenari actual, no? Un escenari on, com bé ja s'ha dit, doncs, hi ha més, com a mínim en el cas de Gaza, més de 40.000 morts directes, però que fins i tot The Lancet, que és una revista de referència a nivell mèdic internacional, quantifica fins a 180.000 morts o més de 180.000 morts si hi ha els directes i indirectes causats directament pel conflicte. És totes aquelles persones que doncs, no han mort immediatament per un bombardeig, però que han tingut ferides i al cap d'un temps han mort, gent que no s'ha recuperat.
Perdona,
gent...
Manuel, sí. Són 180.000 a Gaza.
A Gaza. Sí. I de la gent, doncs, que ha mort, doncs, per manca d'accés a l'aigua potable o als aliments, o gent que hauria mort, doncs, per manca d'accés al sistema mèdic arrel de la guerra. No, per tant, estem parlant d'unes xifres absolutament terribles i estem parlant d'una extensió del focus del conflicte que en aquests moments està realment, ho hem dit moltes vegades, en aquest darrer any, no? Però ara sí que realment estem allò a la punta del precipici de l'abisme, no? Amb aquest possible xoc directe entre Iran i Israel. I a tot això és interessant també veure com molts analistes, i analistes americans, i analistes britànics, i que sempre depèn de què es diu de seguida, no, és que això és un antisemita. No és ser antisemita. Diuen que potser de nou Israel està fent un excés de confiança amb aquesta suposada capacitat d'obrir tants fronts al mateix moment, no? Perquè té obert el front de Gaza, té obert el front del Líban amb Hezbollah, també ha fet incursions amb els Houthis, i ara es prepara, doncs, per contestar Iran, alguna actuació també ha fet a Síria, etc, no? també hi ha intervencions a Cisjordània, i al cap i a la fi, doncs, Israel és un país doncs, molt poderós des del punt de vista militar, però també relativament petit, no? I per molt suport que tingui d'Estats Units, hi ha un nou perill de cara a la seguretat d'Israel, hi ha perills molt més amplis, que es torna a caure en aquest miratge de sentir-se tan forts i tan blindats doncs que actuï més enllà de les seves possibilitats reals, no? I això encara empitjoraria molt més la situació.
Per tant, tu, a dia d'avui, després d'aquest any, no, de conflicte, diries que el conflicte sembla més enquistat que mai?
Més que mai. I no és només d'enquistat, sinó que ha escalat en una espiral, i estem en una dimensió d'espiral que és molt difícil desescalar, entre d'altres bandes, perquè no veus cap dels actors centrals d'aquest conflicte interessat en desescalar. El govern israelià, dirigit per Netanyahu, no li interessa la desescalada, de fet, l'està incitant aquesta escalada. El règim d'Iran, que doncs, fa uns mesos, amb la mort per accident del president, l'elecció d'un nou president que semblava més moderat i que en teoria ho és i tal i que qual, doncs, fa uns mesos podia estar per la labor de la desescalada, però després de tot el que ha passat, doncs, en aquests moments qui està manant de veritat a Teheran no és el nou president moderat, sinó els sectors més radicals. No? I el mateix Hamas, el mateix Hezbollah, no els veus amb ganes de desescalar, i per tant, l'únic actor real capaç de generar una certa desescalada real o que tingui un impacte, que és Estats Units, fins que no quedi resolta la qüestió de les eleccions el 5 de novembre, doncs no hi intervindrà directament. També és cert que no es pot treure de l'equació el fet de que tot el que està passant des de l'actuació d'Israel és, entre moltes cometes, limitat a la pressió d'Estats Units. És a dir, si no hi hagués l'administració Biden, l'actuació de l'exèrcit israelià encara seria molt més agressiva, no? Per tant, bé, és una situació extremadament complexa, és una situació molt volàtil, amb un nombre de víctimes que no s'acaba.
Escandalosa.
De víctimes civils, escandalosa, de nens que es garrifa, no? I que realment fa patir, doncs, perquè està en un marc en el que poca solució es veu a curt termini. I si a més penses avui, en el 7 d'octubre, i penses doncs, tots els actes que s'estan fent a Israel, el que te n'adones és que, i això ho diuen els propis familiars, el govern israelià s'ha oblidat dels hostatges que té a Gaza. És a dir, però això ho diuen els mateixos familiars, que se senten abandonats. Alguns diuen que fins i tot traïts pel seu propi govern, no? I, de fet, avui han sigut incapaços de commemorar conjuntament el primer aniversari. Els familiars de les víctimes i dels... Tant els que van morir, que van ser ferits, com els que encara estan, diguem-ne, com hostatges a Gaza, s'han negat a commemorar aquest aniversari amb el govern, doncs, perquè continuen pensant doncs, que el primer ministre i el gabinet de guerra doncs, estan prioritzant moltes altres coses, el que a priori ells consideraven que hauria de ser, que seria l'alliberament dels hostatges.
Fixa't que tu abans ara deies, Manuel, feies referència del poder dels Estats Units, no? Amb tot plegat. Deies, a veure què passarà, no? En les pròximes eleccions, que recordem, el 5 de novembre, aquest primer dimarts de novembre, se'ns farà llarg?
Se'ns farà molt llarg aquest mes, entre altres coses perquè també quan vas veient com segueix la campanya, quan vas veient i sentint el que arriba a dir Trump, quan vas veient la volatilitat de les enquestes, sobretot els swing states, no? Els estats que seran els que determinaran qui guanya les eleccions o no, perquè la senyora Harris pot guanyar per 3, 4, 5, 6 milions de vots, que si aquests milions no es col·loquen ben col·locats i no guanya els estats que pertoca i per tant no té prous grans electors, tot això no servirà de res, no? I a més, en aquest mes, dependrà del nivell d'escalada també i de l'impacte que hi hagi regional, que el vot pugui anar cap a una direcció o cap a una altra, no? Per mi va ser molt curiosa, doncs, quan hi va començar el debat entre israelians i americans sobre com es contestava Iran, que Iran apostava per un atac a les centrals nuclears o bases militars que estan treballant en aquest àmbit, i Estats Units de seguida va dir que no, i va haver com una primera declaració de Biden que es va interpretar que s'orientava cap a l'atac a refineries o instal·lacions de petroli. Clar, de cop i volta el preu va començar a saltar i tothom va dir, a veure, atenció, no? Perquè el ciutadà americà de peu, si en el proper mes, abans de les eleccions, el que veu és que se li comença a disparar el preu de la gasolina, que es comença a disparar el preu de la inflació, quan se suposa que un dels grans elements a favor de la candidatura de Harris seria la situació econòmica als Estats Units, doncs això també té una dimensió i té un impacte, no?
Ara en parlarem dels Estats Units, si et sembla. Manuel, tanquem... Abans et volia volia fer dues preguntes sobre el conflicte, sobre aquesta guerra a Israel. I deixa'm, perquè, clar, jo no sé, has estat al cas de les últimes... En les últimes hores, el govern de Netanyahu ha acusat Espanya d'haver-se convertit, ha dit literalment, en un paradís per a sembrar l'odi i incitar la destrucció contra Israel. De fet, ha estat en un missatge a Twitter del Ministeri d'Exteriors que critica que Espanya ha acollit un acte de l'organització palestina Masar Baddil i que hagi permès la celebració de manifestacions de suport al poble palestí.
Bueno, per començar, jo crec que la diplomàcia israeliana, en general, però en especial, tal com està actuant en aquesta crisi, en el futur serà el manual del que no s'ha de fer. Entre altres coses perquè tenen un ministre d'Exteriors que és un personatge que segurament en molts altres països no ni es podria dedicar a la política. Vull dir, amb la de causes judicials que ha tingut, amb la de condemnes que ha tingut, i tot plegat, i ara resulta que és el ministre d'Exteriors. I jo desconec exactament la casuística d'aquest acte i d'aquesta organització, però és que només faltaria que no es poguessin fer manifestacions pro-palestines, com només faltaria que en algun lloc no es poguessin fer manifestacions pro-israelis. És a dir, hi ha un principi bàsic de la llibertat d'expressió, Israel es vanta de ser una democràcia, la democràcia es basa en la llibertat d'expressió, i aquest criteri que s'està establint en alguns països segons el qual si tu portes una bandera palestina o si tu portes, fas una manifestació pro-palestina, això s'ha de prohibir, això és escandalós. La llibertat d'expressió és bàsica. Tothom, absolutament tothom, sap que en aquests moments s'estan duent a terme violacions flagrants del dret internacional i del dret internacional humanitari per part de l'exèrcit d'Israel. Això ho sap tothom, ho estan dient, només cal veure els discursos de l'Assemblea General de Nacions Unides, ho estan dient tots els presidents de tots els països del món, inclòs el dels Estats Units. Ahir mateix el president de França va dir que s'havia d'aturar la venda d'armament a Israel per intentar frenar la situació. Per tant, això no té cap tipus de sentit. I a partir d'aquí, doncs, Israel sabrà quin és el joc al que juga, però el que jo veig és un Israel cada vegada més aïllat i un Israel cada vegada més controlat pels extremistes, i entre extremistes dirigint Israel, extremistes dirigint Iran, extremistes dirigint Síria, extremistes dirigint a tot arreu, només ens falta que arribi l'extremista a dirigir la Casa Blanca, no? I per tant, doncs, això no ajuda a la desescalada i això no és diplomàcia, al contrari, això és inflamar el conflicte. A partir d'aquí, jo no seré el gran defensor fins als últims detalls de la diplomàcia del senyor Álvarez, que per mi doncs té el seu què, no? Però en aquest cas sí que les declaracions del Ministeri d'Exteriors d'Israel no tenen cap sentit ni cap justificació, i a més no aporten absolutament res.
Mira, ara sí, per rematar-ho, fa, com dèiem, un any dels atacs de Hamas en territori israelià que ens van agafar tots per sorpresa. Si jo ara et preguntés, Manuel, quin país diries que de moment està sortint més reforçat d'aquest conflicte o menys mal parat?
Home, està clar que hi ha un país que n'està traient un gran rèdit, que es diu Rússia. Rússia en té un gran rèdit perquè, bàsicament, a nivell geopolític global, doncs, qui està quedant malament en aquest context és Estats Units, no? Perquè dona suport a Israel, i Israel, des d'un punt de vista de la seva acció contra els civils, doncs, està quedant aïllat cada vegada més. A més, això fa que ja en aquests moments, però a mig i llarg termini, Estats Units perdi influència en la regió, en tant que Estats Units és incapaç de portar una solució, perd influència a la regió, que això a mig i a curt termini també va en contra dels interessos d'Israel, però es veu que aquí ningú pensa a mig i a curt termini, ningú pensa a mig o llarg termini. Tothom té objectius maximalistes de redissenyar l'Orient Mitjà, però mira el que farà la setmana que ve o l'altra, no miren el que passarà d'aquí 5 anys o el que passarà d'aquí 10 anys. No? Yeah. I per tant, doncs, uns Estats Units dèbils a l'Orient Mitjà, doncs, com es diu, a Iran també li interessa, però Iran en aquests moments no és que estigui especialment bé, i sobretot, clar, no? A partir del món i que Estats Units s'ha de focalitzar la seva diplomàcia, de focalitzar el seu exèrcit, la seva intel·ligència a l'Orient Mitjà, ja no la focalitza Ucraïna. I mica en mica Ucraïna va sent oblidada i mica en mica, doncs, el teatre de guerra del front ucraïnès va avançant a favor de Rússia. Si, a més, en les properes setmanes veiem un increment del preu del petroli, doncs això es reforçarà, no? Hi ha una altra situació molt ambivalent i que explica, en part, el que està passant, i és aquesta tensió Israel-Iran, que, clar, tenint en compte que hi ha molts països de la zona, que són els països àrabs, les grans monarquies del Golf, Egipte, tots els països de majoria musulmana, però que a més són sunites, que tenen com a gran enemic regional, a part d'Israel, Iran, doncs també s'ho miren amb una certa amb una certa complicitat. És a dir, per una banda, estan molt escandalitzats amb el que passa amb Gaza.
Amb tot el que està passant, però...
Més enllà de fer declaracions, tampoc fan res.
Clar.
I per altra banda, ja els hi va bé que es vagi debilitant Iran. No? I per tant, jo en aquest paper de que m'ho miro de lluny. Un altre cas és els que estan enganxats al mig. No? Jordània, Síria, el mateix Líban, Iraq, que són països amb una estabilitat més, no gaire sòlida, doncs que tota aquesta situació els pot portar en situacions molt més complicades. Aquells que estan una miqueta més allunyats del conflicte directe també s'ho miren com una oportunitat, entre moltes cometes, de debilitar Iran. Un altre cas és Egipte, que és sí i no,
sí,
perquè
no,
al mateix temps, té la pressió de Gaza, d'Israel, que intenta expulsar els palestins de Gaza cap al seu territori, i Egipte això no s'ho pot permetre. No? Però és cert que molts països àrabs s'ha d'entendre com està actuant el seu lideratge, no estic parlant de la seva població, en base a aquesta dinàmica també de competència regional. No poden veure Israel, però potser encara poden veure menys Iran. No? I si entre ells dos se les tenen i entre ells dos, entre cometes, es debiliten, tot això que ells tenen la percepció que guanyen.
Va, ara en parlàvem abans. Anem cap als Estats Units.
Anem cap als Estats Units.
A veure, que clar, tenim moltes coses a parlar el professor Manorell. A veure si ens dona temps. Dedica uns minuts ara sí a la campanya presidencial dels Estats Units. Ens queda ja menys d'un mes per la cita electoral, recordeu, el 5 de novembre, i aquest cap de setmana, clar, ens ha regalat aquest moment de la candidatura republicana que ha omplert moltes portades. Trump ha celebrat el míting a Pennsilvània, el lloc on recordem el 13 de juliol, un franctirador doncs, va irrompre en el seu discurs amb el resultat d'un mort. En un acte ple de simbologia, Manuel, Trump ha reivindicat la seva candidatura, aquest acte d'aquest cap de setmana, i l'ha acompanyat un altre multimilionari. De fet, és l'home més ric del món, com és Elon Musk. Quina lectura faries de tot plegat?
Home, la lectura és: el món està tan malament que un dels candidats que pot guanyar la posició més poderosa del món és el senyor Trump, que és una persona que potser hauria d'estar en tractament, per dir-ho d'una manera, i, per altra banda, una de les persones més rics i més influents del món és un personatge com Elon Musk, que segurament tampoc no és la persona més estable en aquest sentit. I això demostra que el món va molt malament, perquè demostra que uns personatges que no haurien d'estar gestionant la cosa pública doncs tenen una gran capacitat d'influir la cosa pública. No? I que en aquests moments el nivell de la batalla realment que significa, més enllà doncs, de la proximitat o de com pugui estar més o menys d'acord amb l'administració Biden i amb el que fa, no deixa de fer l'administració Biden o Harris, especialment a l'Orient Mitjà, però en altres llocs, és tan elevat que és clar, tot el món està pendent, doncs, que no hauria de ser així, no? O almenys, si no canviar-ho, doncs dir, mira, a partir d'ara, doncs el 20% dels vots a les eleccions de la presidència dels Estats Units votarà la resta del món, no? Perquè ja que la resta hem de patir tot això, doncs, que també hi poguéssim incidir, no? I per tant, doncs, demostra que el món està molt malament i que la veritat és una cosa que cada vegada és més absent en el debat polític, no? I tu poses precisament els dos reis de les fake news junts, que l'única esperança és com allò dels àtoms, no? Que es xoquin, hi hagi una explosió nuclear i ens es fem d'ells d'una vegada, però sembla ser que no ha acabat de passar. No?
Clar, és que Elon Musk, recordem, propietari de X, va pujar a l'escenari i ha proclamat que si Trump no guanya les eleccions s'acabarà la democràcia als Estats Units.
Precisament ho diu una persona que no té un gran historial de ser prodemòcrata. I com també les últimes declaracions del Trump dient que, és clar, si no guanya les eleccions ell, s'acabaran les eleccions perquè la Harris traurà les eleccions. El mateix senyor que diu que vol ser dictador per un dia. Dictador per un dia. Els dictadors mai ho són per un dia. Quan agafen el poder costa molt que el deixin anar.
Cal deixin anar.
Hi ha el precedent, això és amb clau americana, del que va fer George Washington, que se li van donar tots els poders especials durant la guerra, no, de la independència, etcètera, etcètera, i que ell els va tornar, però no va ser per un dia, va ser per molts anys, en un context de guerra. I precisament, bueno, és l'essència de la fake news. És a dir, dius el contrari del que faràs, no? i generes una confusió total i absoluta i fas que, doncs, doncs en aquests moments, la meitat, o una mica més de la meitat, segons quins estats, dels potencials votants del teu país s'ho creguin, no? I, per tant, demostra que estem en una situació extremadament perillosa i que, no sé, potser el que s'hauria de fer una inversió més forta als Estats Units és en psiquiatres, en psicòlegs o en no sé què, no?, per entendre com un país com aquest pot arribar en una situació com aquesta, sobretot tenint en compte l'impacte que això té a nivell global. Perquè aquestes eleccions determinaran que, com evoluciona la crisi a l'Orient Mitjà, com evoluciona la situació a Ucraïna i com evoluciona la democràcia a nivell mundial.
Si són Trump... les eleccions del món.
Sí, però estem molt malament. Quan les eleccions del món les determinen només un país i, a més, un dels candidats amb més possibilitats és qui és i va acompanyat del que va acompanyat. Mm. Que, a més, hi ha ben precedents. Aquest senyor va instigar un intent de cop d'estat per no acceptar la pèrdua de les eleccions. Aquest senyoret està dient que vol ser dictador. Aquest senyoret està dient... És més, va ser capaç de manipular, perquè fins i tot hi ha debat legal sobre això, els nomenaments del Tribunal Suprem, i ara hi ha un Tribunal Suprem als Estats Units que diu que el president dels Estats Units és omnipotent, és immune per tot. La decisió que van prendre arrel dels sis, fins i tot es podria arribar a la conclusió que si un dia el president dels Estats Units, com a president dels Estats Units, allà mateix pela un tio...
no
passa res. Ho he fet com a president, tinc immunitat. No? Imagina't un personatge com Trump gaudint d'aquesta immunitat, acompanyat del senyor Elon Musk i amb tot el que va prendre el primer mandat. No? Perquè el primer mandat pràcticament va ser una victòria inesperada. Es van trobar a la Casa Blanca un grup de persones que mai havien gestionat un monstre com el govern dels Estats Units i encara hi havia un sistema judicial i un sistema institucional molt més capaç de frenar les embranzides d'un personatge com ell. No? Tot això ara és molt diferent. Estan preparats, tenen programa, tenen pensats, tenen llistes de gent. I, per tant, doncs, és molt més...
Va, deixa'm, perquè hem d'anar acabant, Manuel, però jo és que tinc moltes ganes de saber què em penses, ja riu, del líder dels populars, Núñez Feijóo, que l'hem escoltat aquest cap de setmana. D'alguna manera, ell se solidaritza amb la lluita de Veneçuela amb un discurs, això ha estat aquest cap de setmana, a l'illa de la Toja, a Orobe. Anem a recuperar part d'aquest discurs on Feijóo aboca Kennedy. Yo soy un venezolano. Al recuperem.
En su célebre discurso delante del muro de Berlín, Kennedy proclamó eso de "yo soy un berlinés". Con la debida humildad, quiero proclamar desde la isla de la Toja que yo soy un venezolano. Creo que todos ustedes son venezolanos.
Jo el trobo una mica forçós, o sigui, que ell mateix no se sent còmode, dient
aquesta. Ara, jo crec que la Toja va ensenyar a la gent a relaxar-se, no?, perquè hi havia un...
Que hi ha el cara limpio, que ho saps,
per això?
El
dic,
el sant, el cara limpio.
Hi havia, no sé, un spa, bueno, ara no es diu el seu spa, i jo pensava que anaven a això.
Balneari, no?
Jo crec que aquí bàsicament és una mica la boda de su amo, I si és tan forçat tot plegat és perquè... Pues, el PP, des de fa un temps, està tenint un gran finançament per part de fortunes veneçolanes que s'han exiliat a Madrid. Qui coneix una mica Madrid sap que en els últims anys, doncs, per una banda, perquè hi ha un projecte d'hipercapital Ayuso & Company, no?, que volen, en el fons, i ho estan aconseguint, que Madrid sigui el nou Miami, en aquest sentit, és a dir, que sigui la nova capital d'Iberoamèrica, tot i que no està, que està aquí,
que
no està allà, de Latinoamèrica i tal, i que dins d'un gran nombre de fortunes, doncs, que han decidit sortir d'Amèrica Llatina, doncs, el barri de Salamanca, el famós barri de Salamanca, doncs, a cada vegada està més ple de milionaris, sobretot veneçolans, o de famílies amb possibilitats d'origen veneçolà o d'altres països que viuen allà, i que van decidir fer aquesta aposta estratègica, doncs, de... I això es veu, quan hi ha els famosos mítings del PP, sempre hi ha banderes veneçolanes per allà al mig, no? I en aquests moments, doncs, posa aquesta cosa tan forçada, a la Toja, que em diràs, és que ningú entén, no sé, potser hi hagués alguna relació històrica entre la Toja i Veneçuela, que ho desconec absolutament, doncs tot plegat fa. També recordar que els mites són com són. Quan Kennedy va fer el famós discurs es va equivocar amb la pronunciació. I no va dir "jo sóc un berlinès", va dir "jo sóc un dònut". O sigui, va dir "jo sóc un berlinès"
de la bolleria.
Diguem-ne, Kennedy és Kennedy i jo, que he tractat alguns membres de la família Kennedy i sé per on carreguen,
Manuel, això ho has d'explicar.
Et diré que pots estar segura que sigui el senyor Feijóo que faci servir aquest nom, molta gràcia no els hi deu fer.
No els hi deu haver fet. Manuel Manonillas, analista i expert en relacions internacionals i professor associat de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Com sempre, un plaer. Eh? Gràcies, Manuel. Eh?
Igualment.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.